Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Subirà. Policies i forenses ucraïnesos desenterraven aquest divendres els cossos de la fossa comuna trobada a Izium, a la regió de Kharkiv, reconquerida per les tropes de Kiev. Calculen que hi poden haver fins a 450 persones enterrades en aquest bosc dels afores de la ciutat, un fet que molts veïns ja imaginaven.
Aquí hi ha una família enterrada. Van recuperar el nostre veí, jo i un altre amic. El cos no era el sòtan, era el quarto de la llum i el vam arrossegar a fora. Ell i la seva família, 7 persones en total, probablement són enterrats aquí. Sabia que eren en algun lloc d'aquest bosc.
La majoria de les víctimes són civils, però també han trobat alguns soldats, sempre segons fonts ucraïneses, que afirmen que el 99% dels cossos exhumats presenten senyals de mort violenta. Alguns víctimes de bombardejos, però també s'han vist alguns cossos amb les mans lligades a l'esquena. Les intenses pluges que han caigut en diversos punts de Catalunya aquest divendres al vespre han provocat algunes incidències greus. A Mataró, per exemple, els bombers han hagut de rescatar un home de l'interior del seu cotxe que ha quedat colgat per l'aigua en un pas subterrani. L'han traslladat a l'hospital ferit de gravetat. A banda de Mataró, les fortes pluges també han provocat que s'inundés una escola a Calella sense que ningú, afortunadament, hagi pres mal. A Vidreres, els bombers també han tret diverses persones atrapades en 4 cotxes anegats per l'aigua i a Lloret també s'ha rescatat una família amb un nadó encallats en una pista forestal amb el seu vehicle. Es manté l'alerta del pla Inuncat. Es duplica el nombre de catalans que pateixen pobresa energètica en un any i les entitats socials alerten que les dades s'incrementaran. La pujada del preu del gas i la llum i l'arribada de l'hivern provocarà que milers de famílies no puguin pagar-ho. Demanen a la Generalitat i a Endesa que despleguin el conveni pactat per atendre famílies vulnerables. El govern de Pedro Sánchez demana al Parlament Europeu que es pugui parlar català a les sessions plenàries. Aquest era un dels compromisos de l'última taula de diàleg. Plataforma per la Llengua creu que seria un petit pas endavant, però insisteix que el que cal és el ple reconeixement del català a la Unió Europea.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo. Que te recuerda quién eras.
La pel·lícula Modelo 77 ha inaugurat amb molt bona rebuda la 70a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. El film està rodat a la presó de Barcelona i narra la lluita per l'amnistia dels presos en plena transició. A la gala d'inauguració, el president del jurat, el productor argentí Matías Mosteirín, ha proposat que fem servir el cinema per superar les nostres diferències com a societat.
En este momento de la historia, en que la sociedad está secuestrada por posiciones rígidas y vacías, que nos dividen e impiden escucharnos, rescatemos la capacidad del cine de ser un espacio que dé respuesta a tanta intransigencia y desencuentro.
Ara, després de la inauguració, el 70è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià s'allargarà fins al 24 de setembre. Tanquem jornada també de la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Comencem explicant que el Barça disputa demà el seu partit de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, en què els blaugranes rebran l'Elx, amb la baixa de Sergi Roberto, que té molèsties físiques, i la novetat de Pablo Torre. Luis Enrique ha deixat fora Ansu Fati de la convocatòria per als dos partits que Espanya jugarà la setmana que ve contra Suïssa i Portugal a la Lliga de les Nacions. En canvi, sí que hi ha inclòs els catalans Alba, Eric García, Busquets i David Raya, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Encara en futbol, la sisena jornada a la primera divisió s'ha obert aquest divendres amb el Valladolid 0, Cádiz 1. En bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat per a la final de l'Eurobàsquet, on s'enfrontarà diumenge a França. El combinat de Sergio Scariolo, amb un català, ha derrotat Alemanya per 91 a 96 en semifinals. I en handbol, a la Lliga Sobal, els dos equips catalans han jugat el seu partit de la tercera jornada aquest vespre, i tots dos han guanyat. Triomf del Granollers a la pista del Logroño per 24-35, i també victòria del Barça, que ha superat a casa l'Osca per 35-30.
Fins aquí les notícies.
Benvinguda. Benvinguda.
Benvingut.
Benvingut.
Hola.
Us diem a tots i a totes.
Ei, com va?
Benvinguts.
Endavant.
Endavant, endavant.
Passeu, passeu.
Veniu.
Passeu.
Entrem.
Ja hi som tots.
Ho tenim tot.
Ho tenim tot.
Gairebé a punt. Bé, gairebé tot a punt. Perquè aquesta casa, casa teva, està i estarà sempre oberta.
Sempre oberta.
Gràcies a gent com tu.
Gràcies a gent com tu.
Sí, sí, gent com tu.
Com tu.
Com tu.
Com tu.
Com tu.
Nova temporada de Catalunya Ràdio.
Us estàvem esperant.
Us estàvem esperant.
Us estàvem esperant.
Els caps de setmana, del 17 de setembre al 9 d'octubre, vine al Festival de Paisatges Barcelona i descobreix indrets sorprenents a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona. Experiències a peu, en bicicleta, ioga, gastronomia local, informació i reserves a blog.barcelonaesmoltmes.cat.
Holandès, mort el 2020, líder dels Hart van Halen, ex-Mamoth de Pasadena, mig glam, mig heavy, el 1984 van fer el salt, és a dir, va saltar cap a Jump, amb teclats electrònics inèdits fins aleshores a la trajectòria d'aquest grup i amb dos solos mítics d'ell mateix, és a dir, Eddie van Halen. És la cançó del 1984 en aquest recorregut que fem cada setmana al començament de la Finestra Indiscreta, cobrint el període que va de 1952 fins l'any que va néixer el programa. I així, doncs, cada setmana, una pel·lícula, una cançó, que s'acaben trobant al mig del camí, després es separen, s'abracen, s'enamoren, fan l'amor, en definitiva, ens permeten seguir endavant. I ara és el moment que pillaré a l'Alfons, que el tenim al Festival de Sant Sebastià, dient-li una cosa que potser ignora, i és que aquesta cançó, Alfons, bona nit, com estàs?
Bona nit, bona nit.
A veure, ara m'expliques per què l'has triada, perquè és una selecció de l'Alfons Gorina, però una cosa que no sé si saps és que és un himne apòcrif del Marsella Club de Futbol. Ho sabies, això?
No, no en tinc ni idea, i si m'ho vols explicar molt ràpidament...
Jo no tinc explicació, no tinc explicació. És un fet, es veu que és com aquella cançó que coneixen sempre els fans d'un equip de futbol enmig del partit, al moment de començar o al moment d'acabar. És això, per entendre'ns.
Doncs mira, m'encaixa perfectament, perquè si l'he triat, hi ha un motiu cinematogràfic, però sobretot musical, perquè crec que és una cançó fresquíssima que comença... No hi ha millor manera de començar un programa o un partit de futbol per anar escalfant a la gent en sentit positiu, però també perquè era la cançó amb la que obria Ready Player One de l'Steven Spielberg, i perquè trobo que hi ha un paral·lelisme entre Van Halen, aquesta cançó, i Spielberg, i és que veteraníssims, els anys passen, però la frescura i la genialitat queda, sens dubte.
Doncs aquesta és la cançó del 84 que ha obert la Finestra Indiscreta, i ara ve la pel·lícula, que tocaria un altre any. Però ho hem canviat, perquè avui necessàriament havíem de fer sonar una pel·lícula del 1960.
Est-ce que tu m'accompagnes, Ron?
Sí, la cançó de Van Halen, Jump, era la història d'un suïcidi. Aquesta era una pel·lícula suïcida. A més, amb una mort suïcida del protagonista al final de la pel·lícula i amb el suïcidi de la seva protagonista, Jean Seberg, que un moment donat de la seva carrera. Un director que, a més, ha demanat un suïcidi assistit a l'hora de morir ara fa uns dies. Bé, li hem d'agrair a George de Beauregard, era el productor, l'amic, enemic, François Truffaut, que va fer l'argument, i a Raoul Cotard, i a Claude Chabrol, i al muntatge de la Cécile de Cugy. En fi, Estem parlant, clar, de Bout de Souffle i de Jean-Luc Godard.
Impresa en blanc i negre hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre.
Núria Vidal, coneixes Hola. Aquesta cançó dels Amics de les Arts?
No, però em sembla molt apropiada.
És ideal, absolutament. En fi, dedicarem un espai d'aquí una estona a parlar amb més intensitat de Jean-Luc Godard, però aprofito el fons, Núria, i amigues i amics, per citar-lo, perquè un dia va dir «Estimo enormement Bout de Souffle», aquest film del que m'he avergonyit tantes vegades a la meva vida. Però el situo al lloc que li correspon, el d'Alícia al País de les Meravelles, tot i que en aquella època jo abans creia que era com fer Scarface.
I de fumar.
Jean Renoir i Georges Sadoul la van defensar i la van beneir a amor. Henri Janson va dir: ens proposa un repte. L'estimo, però estic gelós d'aquest film. La primera pel·lícula rebel de la història del cinema. Digue'm si estimes a Bout de Souffle i et diré qui ets. Gràcies a aquesta pel·li meravellosa, el cinema reconeixerà sempre els seus.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
I ara ja podríem directament entrar en matèria, però ho deixarem per estona, perquè ara hem de presentar el programa. I perquè un dels seus, un dels amics, és aquest Xavier, que ens ha escrit un correu immediatament dient que les que més li agraden són a Bout de Souffle, Le Mépris, La Chinoise, Bande à part, L'Ennemi contre el Faville.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Fins les dues de la matinada del cinema, com cada matinada de divendres a dissabte aquí a Catalunya Ràdio. I ara no hi ha l'Alfons. Bueno, sí que hi ha l'Alfons, que em pugui dir allò que em diu sempre arribat a aquest punt. Si fem de 12 a 2 la finestra indiscreta, Alfons, què passa després?
L'audiovisual.
Efectivament. I de què va l'audiovisual aquesta temporada? De John Barry, de Georges Delerue, que va treballar amb Godard, després ho demostrarem, evidentment també d'Àlex North i, per descomptat, de Nino Rota. Avui, amb el començament de la carrera de tots ells. Tots ells nosaltres som avui Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, des del Festival de Sant Sebastià, Dani Jiménez, Guillem Marí i Núria Vidal. I els altres, Marta Armengou, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Carles Romero, Alís Tapiol i Pere Vall. Per descomptat que jugarem amb vosaltres i que acceptarem les vostres peticions a bandes sonores i tot el que voleu comunicar. Com? Fent servir facebook.com/finestraindiscreta o bé a finestra@catradio.cat o bé directament al Twitter @finestraserra. Aquesta és una música que sonarà al Festival de Sitges d'aquest any, però encara no sabem en quin film. De fet, no sabem gairebé cap pel·lícula del Festival de Sitges. Han anunciat poca cosa, Núria.
És un misteri de moment. Bueno, ja està bé, perquè amb tants festivals que hi ha abans, doncs ja, si no, ens perdríem, eh?
Ens perdríem? Sí. Bueno, al fons, es diu alguna cosa a Sant Sebastià de moment, que el festival, de fet, ha començat avui, però...
Però, bueno, alguna cosa ja has vist, no? No?
Sí, al fons, alguna cosa has vist, no?
Home, unes quantes, entre Cans i algunes sessions que ens ha fet abans, també, i el que he vist el primer dia, doncs, la veritat és que sí, que jo poques vegades he arribat amb tant de material avançatge,
Bé, aquesta és una història per no dormir, això dels festivals, perquè directament són víctimes i crec que Chicho Benserrador va perdre l'oportunitat de convertir-nos en protagonistes d'una pel·lícula de terror.
Sempre he pensat que hi havia una sèrie dels periodistes als festivals.
I més i menys. Bé, en tot cas, històries per no dormir. 2002, les versions noves. Es presentarà al Festival de Sitges, vindrà Eva Green, això ens ho acaben de dir aquesta setmana. Evidentment inaugurarem en Jaume Balagueró i Venus, però us recordo, oients i oients del programa, atents, atents, aquest any us podem oferir, si voleu, i teniu sort, evidentment, un pack fan del Festival de Sitges que ens han ofert per vosaltres des del festival amb 10 sessions gratuïtes del festival que no inclouen, evidentment, ni la inauguració, ni la cloenda, ni les maratons. Senzillament, si voleu intentar-ho i anar, podreu triar quines 10 pel·lícules podeu i voleu anar a veure i amb quin horari i quin dia. Què és el que heu de fer per tentar la sort? Només enviar-nos un correu a finestra@catradio.cat. Què heu de posar? El vostre correu electrònic. Evidentment el tenim allà, però poseu-lo. El vostre DNI, el vostre nom complet i el vostre número de telèfon. És indispensable. Només podrà anar una persona. Allò de persona i acompanyant, no. Aquesta vegada, no. Però dona tant de gust anar al cinema sol de tant en tant i no dependre de ningú. És veritat o no?
Pues sí, sí, és un plaer.
És un plaer total. Bé, dit això, si voleu intentar aconseguir el pack fan del Festival de Sitges, envieu el vostre correu sol·licitant immediatament, perquè tenim ja pocs dies, a finestra@catradio.cat.
Su sangre en el suelo me hizo regresar.
¿Regresar? ¿De dónde?
¿Quieres ayudarme? Julia, por favor, ayúdame. No puedes dejarme así, no puedes.
18 de setembre del 1987 s'estrena als Estats Units i un mes després al Festival de Sitges, al retiro del Festival de Sitges, per tant ara farà 35 anys, Hellraiser. Els que porten l'infern. De Clive Barker, pel·lícula que adores, al fons.
Sí, bé, l'adoro més pel que significa, no? Pel concepte i per la imatge aquesta del cap ple de punxes, que crec que és inoblidable realment.
Els cenobites, els cenobites.
El Pinehead, no? Efectivament. Sí. La pel·lícula està bé, però crec que tampoc és un mite del terror com altres, no?
Bé, hi ha zombis, hi ha sadomasoquistes, cenobites, i va participar...
I hi ha caps amb punxes.
Clar, això, mal. Aquell any hi havia Hidden, Robocop, Evil Dead 2, The Stepfather i una història xinesa de fantasmes. No va guanyar cap premi. Ah, bueno, hi havia un altre convidat en el festival molt important. Va ser l'any que Jordi Pujol i la seva dona van venir al festival. Queda dit...
Que t'ha dit per la història.
No diem res més. El festival va rebre Jordi Pujol i Marta Ferrusola. No van veure Hellraiser, eh? Això ja us ho garanteixo.
Bé, ja m'ho imagino.
No.
Escolta una cosa.
Sí.
El 7 d'octubre s'estrena a Disney Plus, als Estats Units, el remake. I penso jo, ostres, estaria molt bé que el Festival de Sitges l'estrenés en sales.
Doncs...
Perquè, a més... és una dona, és una pinehead, en aquest cas.
Sí? És una pinehead negra.
No, segur.
Negra no.
No?
No, no és negra. Aquí es diu Jamie Clayton i és blanca.
Aquí falla alguna cosa, definitivament. Bé, amigues i amics, són passions que tenim, és inevitable. Bueno, hi ha una altra passió, que és també descobrir els vostres amors secrets, la vostra intimitat cinèfila, per entendre'ns. I us ho proposem sempre. Envieu-nos una petita carta, un petit escrit dient que la pel·lícula de la vostra vida és la que sigui, per exemple, aquesta.
Well, well, well. Who sent you here? Can't talk, little man? Bet can't play none either.
Com ha fet l'Òscar Rubió Martínez des de Figueres i diu: estem molt contents, la meva dona i jo, de tornar-vos a escoltar cada divendres. Saludeu a tothom que fa la finestra indiscreta. La Pepi, la meva companya, m'ha convençut de dir-vos quina és la pel·lícula que més ens importa. Tot ve de dues coses. Un concert d'un guitarrista que vam ser-hi a Londres abans de casar-nos i que ens va xalar. Som molt guitarreros els dos i ens vam conèixer fent música amb una colla d'amics al típic garatge dels pares. El músic es diu Steve Vai i els que saben d'això ho saben bé que és el millor. Tenia una guitarra hidra única. És veritat tot això, Alfons?
Sí, sí, és totalment veritat, només que per mi m'agrada una miqueta més Joe Satriani.
Home, oh, és competició satànica.
Sí, sí, això és com Barça-Madrid, Lakers-Celtics, no hi ha conciliació possible, però els dos són un geni.
Una vegada vam veure una pel·lícula que es diu Crossroads, Cruce de Caminos, i va de dimonis i solos de guitarra, una passada, amb la millor banda sonora del món, i escoltant i xalant, vam descobrir, aquest que sona és Steve Vai! I no la vam cagar, era ella, més que la peli era boníssima. Un Walter Hill que és un mestre. I si no us sembla malament, us demano que el defenseu una mica, perquè tant de Spielberg, de Scorsese i la mandanga de Coppola, però nosaltres pensem que el millor d'aquella gent era ell, Walter Hill. Ja està dit i espero no ofendre ningú. Que soni el mestre, porfa! Alfons, comprem-lo de Walter Hill, no? Una miqueta?
No, totalment. Jo sempre he pensat que, tot i que crec que Spielberg, Coppola i Scorsese són els millors, realment, aquella generació va brillar tant que va tapar altres directors que estaven molt bé, no? John Milius, Walter Hill, sobretot. I mira, estic esperant la nova pel·lícula Dead for a Dollar. És dels únics que s'ha atrevit amb el western fins al final. A veure quan l'estrenen.
És el que volem, Núria. Sí, bueno, tu després també t'hauràs de despullar en públic, eh?
Sí, sí.
Ah, val, d'acord, no, molt bé.
D'això recorda que un dels que va reivindicar Walter Hill molt des del començament va ser el Warner, el José Luis Warner, que era un dels directors que més defensava, eh?
Doncs queda dit, i queda dit, amigues i amics, va, no tingueu vergonyeta, expliqueu-nos aquesta pel·lícula, que ja ho heu fet una vegada l'any passat, és igual, segur que hi ha una segona pel·lícula que voleu defensar. Envieu-nos algun missatge, la carteta, el comentari, us posarem un tall, la música que xala i, en fi, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, especialment a finestra@catradio.cat, evidentment @finestracr no cabrà. Per tant, oblideu aquest sistema i seguiu La Finestra Indiscreta.
Vamos a fuego.
La Finestra Indiscreta.
Finestrés. Marxem a Sant Sebastià, on ens trobarem amb Glenn Close, David Cronenberg, Neil Jordan, Juliette Binoche, Penélope Cruz, Liam Neeson.
¿Por qué estás aquí?
Farem una petita volta per al Carràs una vegada més i ho farem al ritme de Pink Floyd. I des de dalt ens estarà observant el gran Jean-Luc. Oh, buen, monsieur Godard.
Écoutez-moi.
La Finestra Indiscreta.
Souviens-toi, souviens-toi.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gurín.
This is...
Ara que han anunciat que la primavera torna, ja no sé com tornen, ni qui seran, ni si s'aguantaran, però els Pink Floyd faran concerts per aquí. Aprofitem per omplir de música de Pink Floyd algunes de les estones de La Finestra Indiscreta d'aquesta nit, perquè fa 40 anys, el 17 de setembre del 1982, es va estrenar Pink Floyd The Wall, El Muro, la pel·lícula d'Alan Parker inspirada per l'àlbum del 1979 amb Roger Waters, que era, de fet, la seva Metropolis de Fritz Lang, o el seu 1984, amb aquella audàcia absoluta, estil Tommy i companyia, de manera que una celebració, senzillament perquè entengueu per què sonen. Ja està, i punt, i s'ha acabat, no?
No cal més.
Alfons, has fet cicle a Alan Parker?
Sí, ho vaig fer quan va morir. Vaja.
Bé, doncs ara tocarà fer cicle Jean-Luc Godard, que no podràs fer-lo perquè és impossible tenir totes les seves pel·lícules, perquè, sí, amigues i amics, ell ha mort. I mira tu qui parla de Godard, és a dir, Louis Garrel, que va interpretar el paper al cinema de Jean-Luc Godard en una pel·lícula d'un títol, en espanyol, excel·lent, Mal genio. Què vol dir? Que tenia mal geni, cert, i que potser era un geni un punt dolent, no?
Je pense que depuis que j'ai 14 ans...
Penso que des que tenia 14 anys miro les entrevistes amb Godard, segueixo les seves pel·lícules, sempre intento pensar el cinema de la manera tan particular com ho fa ell. És com una melodia per a mi. La veu de Jean-Luc Godard és com una cançó de Bob Dylan.
És com una chanson de Bob Dylan.
Però aquesta no és una cançó de Bob Dylan, és una cançó que interpreten els personatges de Banda Part, aquella pel·lícula deliciosa. Mira, jo no diré gran cosa, t'ho deixo a tu, Núria, eh?
No, m'ho deixes a mi, jo crec que Godard és un personatge i és realment un mal geni, en tots els sentits, eh? Però per mi hi ha tres Godards. Hi ha el Godard dels primers anys que
Anna Carina,
que l'estimo encara molt i que m'agrada molt i que el reviso i em guanya, El Godard del mig, que és el Godard polític, que em sembla
Andy que... Andiachemski.
Que es va tornar boig. Sí, tot a Sants.
Sí.
I el tercer Godard, que és el Godard més... Bueno, i encara hi ha un quart, però el tercer Godard, que és el de que va tornar una mica a la ficció, però sempre des de la reflexió del llenguatge, i de, que és l'altre,
Anne-Marie Bidville.
I l'últim Godard, que és, ja va tornar boig del tot, completament.
Però Història de Cinema és una pel·lícula de boig, tu creus?
Història de Cinema no, però Història de Cinema és de fa 20 anys, i en 20 anys ha fet molt.
Sí.
Jo crec que a Godard li ha passat una cosa, que és el que li va passar... A molts pintors abstractes també, que van fer portar l'abstracció fins a tal punt que van arribar al quadre blanc. I Godard va arribar a la pel·lícula en blanc, encara que no fos blanc.
Bueno, escolta, això també els hi va passar als Beatles. Escena a un bistró, Sammy Frey, ho recordeu, Anna Karina?
Home, una de les millors pel·lícules, les més maques, Grand Apart.
Aquell ball, te'n recordes? Sí, amb els barrets i aquesta mena de cosa que es munten.
I el Claude Brialy.
Meravellós. Mira, veus, jo ara em dius, salva una pel·lícula de Godard.
Una, Vivre sa vi.
Jo... Van de part.
Són una d'un any i l'altra de l'any següent. O sigui, que per ahí nos movemos. Per mi, Vivre sa vi, que va ser, per mi, en lo personal, molt important, i crec que és una de les millors pel·lícules, els millors retrats de dona que s'han fet mai, eh?
Jo crec que no insistirem massa més, o sí que cal dir una cosa, és a dir, et pot agradar més o menys, et cau fatal o et cau com vulguis, això no importa gaire. A totes les èpoques hi ha pel·lícules que detesto i pel·lícules que em meravellen. Weekend, per exemple, és una altra pel·lícula que també tinc un molt bon record d'ella. Però el que sí que tinc claríssim és que hi havia un cinema on s'imitava la literatura, s'imitava la pintura i s'imitaven altres arts, i hi ha un cinema a partir de Godard que, bàsicament, acaba descobrint que el millor és imitar-se a si mateix, és a dir, descobrir les seves eines, que són paraula o so, fotografia o posada en escena i muntatge. I s'ha acabat.
Però a mi el que jo li recrimino una mica és que amb tot això va arribar un moment en què es va oblidar d'explicar una història. I el cine sense història que explicar, les històries de cinema, és... perd una pota.
Això és molt discutible.
Bueno, Núria, tot el que tu vulguis, perd una pota si no explica una història. Però, i va deixar d'explicar històries.
Però és que a vegades la millor història que pots explicar és la no història.
Ben aviat vaig tenir la intuïció que en el cinema el més important no és el rodatge, sinó el muntatge, i que el muntatge ha de ser el començament de tot.
Si vous voulez...
El rodatge és postproducció. Això permet ser molt més lliure i poder pensar molt més, perquè el muntatge, fins i tot en el món digital, es fa amb les mans. I com es diu a la pel·lícula, una particularitat de l'home és que pensa amb les mans.
I com ho diu el film, el propi de l'home és pensar amb les mans.
Imagineu un moment que us obliguen a passar un dia sense fer ús de les mans. Què passaria? Com menjaríem? Com estimaríem? Sense les mans no podem fer res. El meu film mostra des del principi que tot passa pels cinc dits i si treballen junts, fan la mà.
I que quan les cinq doigts treballen ensemble, ils forment la mà.
El tema de Camille, de Georges Delerue, algun dia sonarà també a l'audiovisual d'una pel·lícula de Godard rodada en part a Capri, on sortia Fritz Lang, Brigitte Bardot i Jacques Palance.
Sí, sí.
La identifiques, Núria?
Sí, sí. El desprecio, le mépris, el despreu.
El menyspreu.
Menyspreu.
Tot i que aquesta música, l'Alfons, li recorda una altra pel·lícula, Alfons. És cert o no?
Amb una escena espectacular de Casino del 95, precisament, i bé, Scorsese sempre ha fet unes declaracions parlant de Godard com un dels déus del cinema.
La veritat és que sí, ell sempre deia Michael Powell i Jean-Luc Godard. Scorsese, és sorprenent.
No, però Scorsese també confiava molt en el muntatge, jo això ho entenc, perquè és el seu mestre en aquest sentit, però contava històries.
To know that this is a mistake keeps one from making it.
Savoir si c'est une faute,
d'una pel·lícula dirigida per Fritz Lang, dirigida per Jean-Luc Godard, que no s'acaba de realitzar, i on Brigitte Bardot ha de ser la protagonista i acaba no sent-ho. Això era Le Mépris. Però hem de parlar d'una altra mestra, si et sembla bé.
Abans de passar-hi, per això, només una anècdota que m'ha cridat l'atenció, i és que això del suïcidi assistit, en el cas de Godard, repassant la filmografia, he trobat una pel·lícula que es diu Todo va bien,
sí,
que la va codirigir, i clar, sí, recordeu que fa poc Ozon va estrenar, sí, una pel·lícula sobre suïcidi assistit que es deia Todo ha ido bien,
sí,
i m'ha recorregut com un escalfred per l'esquena quan ho he vist.
Era la pel·lícula de François Ozon amb André Du Chaulier, precisament.
Sí,
o sigui,
que demanava això, precisament.
O sigui, tot va interrelacionat absolutament avui en el nostre comentari.
Ja. El que passa és que Godard ja estava a Suïssa.
Sí. Bueno, era
que és l'únic país que admeteix això.
I alerta, que ha mort un altre suís.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time, hit it. And hold it right there.
Quand on est sur la mer, c'est comme...
C'est trop petit dans la cabine et c'est trop grand dehors. Ça finit jamais.
Marcos Ordóñez va dir una vegada, el millor actor del món, Bruno Gans, fa la millor interpretació de la seva vida a una pel·lícula de La Ville Blanche rodada a Lisboa per un director que es deia Alain Tanner. Ara ho sentíem, i Alain Tanner també ens ha deixat aquesta setmana, una mort lamentable, perquè sobretot la gent no li ha fet el cas que mereixia, perquè ja la gent no coneixia Alain Tanner.
No, desgraciadament forma part d'aquest grup de directors que van ser molt importants i van crear tot un paisatge i tot un món per diverses generacions, no només per una, per diverses, però que han quedat oblidats. I és una llàstima, perquè Tanner fa un cine molt propi, per dir-ho d'alguna manera. No?
I molt atent a les aspiracions humanes i també als somnis trencats, les iniciatives una mica boges, a vegades... Sí.
Bueno, com jo el vaig conèixer en una iniciativa molt boja, que va ser el rodatge a Almeria de El hombre que perdió su sombra, una pel·lícula espanyola...
Paco Rabal i Ángela Molina.
Sí, i la Valeria Bruni Tedeschi, que va ser la seva primera pel·lícula, si no m'equivoco, la primera o la segona. Era una iniciativa boja totalment, i allà el vaig conèixer jo, i realment era un ser encantador.
Una música com aquesta té sentit, perquè és música de Messi d'Or. És una pel·lícula de Alain Tanner que parla de la rateta sàvia i la rateta que no és tan sàvia, la de ciutat i la de camp, i en realitat és una pel·lícula que a més va inspirar una distribuïdora productora cinematogràfica d'una de les persones que millor el van tractar, que va ser la Marta Esteban.
Que va fer dues pel·lícules amb ell.
Quan l'època final de la seva carrera, o com a mínim de l'època de Miriam Mézière, podríem dir.
Sí. No, l'última no, però sí, del dia, una època molt, molt cap aquí, no? Sí.
Jo li vaig dir a Tanner una vegada que Missy Dora era una pel·lícula que m'encantava, però ell preferia una altra. Fixeu-vos què va dir en aquesta entrevista.
Avec la salamandre avec Jonas, per
amb exemple, la salamandre o bé Jonas, posem per cas, també amb Inflant de Moncoeur, parlo de tres pel·lícules que sóc conscient que han tingut una gran influència sobre els espectadors catalans, que són els que conec millor. Vostè ha estat sempre un cineasta que ha sabut tocar al fons de certs problemes que preocupen i interessen la gent. Forbí penso que és una altra pel·lícula que és així, que ens interessa, perquè ens envolta l'obsessió d'espiar i conèixer la intimitat de les persones a través dels mitjans de comunicació. Tota l'estona ens assabentem del que s'amaga darrere personatges que són famosos i públics. Forbí toca aquest tema en certa manera i ens dona una visió del món que és força terrible.
Sí, però es tracta d'una manera lleugera. Hi ha coses més dramàtiques que fer Telefilm sobre els segrets de la gent. No està bé, és clar. Però hi ha coses més dramàtiques. Sí, és cert que posem el dit a la nafra. Ens introduïm en un terreny que és potser una mica perillós. No sé, l'excés de comunicació, que la gent perdi els seus secrets... Són coses que a mi no m'agraden gens. I que tot això de les autopistes de la informació i la indústria de la comunicació és fet per guanyar diners, com sempre. Però són una impostura.
Potser la pel·lícula que més m'agrada de Alain Tanner és una opinió personal, en qualsevol cas, però sempre tenim un de favorit, és Messi d'Or.
Jo estic més a prop d'en La Ville Blanche, però una sèrie de raons molt personals. És una pel·lícula... força personal. Fet en circumstàncies molt particulars i precises.
C'était peut-être un des films les plus difficiles.
També va ser una de les pel·lícules més difícils de fer.
C'est celui que...
Sí, oui, pour moi, és de la que em sento més a prop, la que prefereixo.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Em fa molta gràcia sentir els interessos que demostra i tal i qual, però també em fa molta gràcia veure que des que vaig fer l'entrevista ell parlava del fax com una cosa moderna que havia substituït l'escriptura, que era una cosa vella, i fixeu-vos ara on està el fax i com ens comuniquem.
Hi ha una raó perquè no li agradi tant Messidor i li agradi més la Ville Blanche, perquè ell sempre està parlant de Paul, el seu personatge, i a Messidor no hi ha Paul. En tot cas hi haurà Paulets, però molt Pauls no.
Núria, tots tenim una pel·lícula favorita i a vegades és sorprenent, com per exemple els tertulians, la que ens porten, no?
No és tant una pel·lícula favorita, tu em vas demanar una, reivindicar una pel·lícula i...
Ara ho has dit. Ho has entès perfectament.
Sí, sí. Pues no, si és que era això, no? I no em va costar gaire, perquè feia molt poc que l'havia vist,
Ara, aquesta és la idea, redescobrir o per primera vegada veure algo que potser haguessis hagut de veure molt abans.
Sí.
Per exemple...
El Jardín del Diablo.
Ustedes no oyeron lo que dije. ¿No han comprendido?
Sí, lo hemos oído.
Ofrecí $1,000 por hombre. A ustedes les daré el doble si vienen a ayudarme. Tal vez mi esposo esté mal herido, moribundo. ¿Qué responden? Si ese dinero no basta...
La oferta es alta. Pero, ¿por qué tan alta?
¿Creen que la vida de un hombre no vale más?
Yo no fijé el precio, señora, sino usted.
No sé qué decir ni qué hacer. Busco ayuda solamente, si no morirá.
El Jardín del Diablo de Henry Hathaway amb música de Bernard Herrmann, estranyíssima per un western.
Estranyíssima, estranyíssima. És una de les coses que volia comentar. La música de Herrmann no té res a veure. Però és que tampoc l'atmosfera de la pel·lícula és la de western. És una altra cosa. És una pel·lícula molt metafísica, realment, Molt metafísica tota ella, no? Ja des del començament. Comença amb un barco que arriba a un poblet a la costa de Mèxic que està, bueno, que està averiat, no? I hi ha tres homes que arriben allà a aquesta
costa. Gary Cooper, Richard Widmer i Cameron Mitchell.
I que no saben ni es coneixen, però es troben junts, i arriba aquesta dona, la Susan Hayward, que és tan forta com totes les dones de Hathaway, perquè una de les coses que més m'agradaria reivindicar de Hathaway és que els seus personatges femenins són molt forts, com els de Howard Hawks. I, bueno, aconsegueix emportar-se'ls els tres, i amb un mexicà que s'afegeix, a salvar el seu marit, que està ferit en una mina d'or, en un mig de les muntanyes d'un territori que és sagrat pels apatxes. Per tant, molt perillós. Però el que és interessant és la primera part de la pel·lícula és el viatge. I el viatge hi ha un moment clau, que és el Congost, quan passa en el Congost, és com una mena de pas de la vida a la mort, del somni a la vigília, de la ficció a la cosa més metafísica i abstracta, perquè és molt abstracta aquesta pel·lícula. Bueno, total, que és un western molt estrany, molt atípic, amb Gary Cooper fent un paper callat, cap endins, el Richard Widmer de dolent bo, com sempre, descobriment de Cameron Mitchell, que és un secundari que jo no recordava i que realment es menja moltes seqüències, i sobretot una pel·lícula que té una música que no sembla de western i té uns paisatges que, encara que siguin del western, van de la selva al desert, però no semblen de western tampoc. Hi ha una frase al final que, si em dius, em permets, te la diré. No m'he explicat l'argument perquè no cal.
S'ha sentit el tall i s'ha entès tot.
Es passa el 1850 i passa això, en una muntanya. És semblada al Tesoro de Sierra Madre, però una mica abans. Però la frase final em sembla que, a més, és molt pertinent. Diuen, si el món fos fet d'or, els homes es deixarien matar per un grapat de terra. És bona, eh?
Boníssim!
És bona, eh?
Alfons, podem veure aquesta pel·lícula d'alguna manera avui dia?
Doncs bàsicament a YouTube, el que vol dir que segurament és una pel·lícula que ara mateix els drets estan perduts, perquè no els té cap plataforma, i a YouTube està sencera, això sí, doblada.
No, i en versió original també, també hi ha una d'elles en versió original també. Però a més el doblatge, com que és el de l'època, al fons és forma part.
Meravellós.
Sí, és meravellós.
No, i estava en bona qualitat, quan ho vaig comprovar, per tant, vull dir que a vegades YouTube, mira, et dona unes grans sorpreses.
Lembra de quan a gente conversava sobre ficar sozinho no mundo? Sabe o que aquela sensação me fez perceber? Que não era só o ar que me faltava. Faltava você.
Primera recomanació de les estrenes de la setmana, Desierto Particular, una pel·lícula brasileña d'Ali Muritiba, una pel·lícula sobre el conflicte entre la masculinitat i el masclisme brutal d'una part de la societat brasileña i la llibertat sexual que es viu en molts ambients d'aquesta societat quan xoquen entre si i de cop i volta qui era més reaci i a més era un militar i a més violent, per entendre'ns, acaba descobrint que se li obre a la panxa unes sensacions noves envers una persona que és trans. En definitiva, una pel·lícula valenta, perquè no és tan fàcil estrenar al Brasil pel·lícules com aquesta actualment. Què és el que va motivar el director a enfrontar-se a aquest desierto particular?
Y decidí hacer una película que fuera el contrario de lo que estábamos viviendo acá en Brasil. Si estábamos hablando todo el tiempo de odio, yo quería hablar de amor. Entonces mi motivación principal era generar el sentimiento en la gente que fuera un buen sentimiento capaz de cambiar las cosas. Porque yo creo que cuando cambiamos las emociones, cambiamos las sensibilidades, podemos cambiar las cosas en el mundo de verdad. Entonces, la principal motivación era como que respirar un ar diferente del ar cargado de odio que estábamos respirando aquí en Brasil.
No et perdis la samba finestrera.
Hey, everybody, gather around and listen to that bongo sound. Grab the first one in your reach. Now we're gonna shake the beach. Yeah, yeah, yeah. Do the clam, do the clam.
To the clam, sí, evidentment que anirem tots al clam. El clam ens crida, anirem als festivals i no només samba brasileña, sinó cinema de tota mena i condició.
Sí, sí,
però...
no, han renascut després d'aquests dos anys de parón i de pandèmia que ens, bueno, que tot ja volem oblidar. Han renascut amb una força i una potència que realment, noi, estic sorpresa, eh? Tenen un programa... No de primera, de primeríssima categoria.
És el mateix que penso jo. Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles, en aquests moments teniu el millor festival al que podia aspirar ningú, sí, sí, en el nostre país.
Sí, sí, no, totalment, eh? Val la pena anar-se'n a instal·lar-se, perquè a més hi ha projeccions tot el dia, no? Abans només eren a la tarda. Han apostat fort per fer realment un festival molt bo.
Ja ens has sentit, no, Esteve Soler? Per tant, a tu els honors. Tu has fet el festival, tu ens presentes el que té.
Hola, Àlex. Hola, Alfons. Amigues i amics de l'estimadíssima Finestra Indiscreta. Estem molt contents de la programació que hem construït. Com ho hem fet? Doncs posant més ganes, més amor pel cinema. La programació presenta en estrena catalana bona part del millor cinema d'autor de la propera temporada, començant per la Palma d'Or del darrer Festival de Cannes, de Robert Oslund, i sumant els esperats nou films de François Ozon, Jaime Rosales, Hirokazu Koreeda, Bertrand Bonello, Christian Mungiu, etc. No? Potser també perquè som una mica més madurs. 18 anys de festival són el signe d'una trajectòria força consolidada. Potser també perquè estem més arrelats a les nostres seus, amb més programació tot el dia a Manresa, a Navarcles i Sant Fruitós, a menys d'una horeta de Barcelona, ben a prop. El clam, a més, integra entre els seus col·laboradors aquest any la cinefília de la comarca de Catalunya Central, des del Cineclub Manresa fins a l'antic Fer Cinema, i a més amb el suport dels fantàstics multicinemes Bages Centre, en condicions tècniques òptimes, com per exemple el Soatmos, no? També som més socials. Iniciem amb la Fundació Universitària del Bages un programa de ciència ciutadana per detectar problemàtiques socials. I, a més, totes les sessions arriben acompanyades pel teixit associatiu social més aferrat a la nostra realitat. També som més internacionals perquè ens acompanyen en el nostre viatge un munt d'institucions forànies referencials. El Festival de Clermont-Ferrand, la Cinemateca Uruguaya, el Luis Buñuel Film Institute i multitud de convidats de fora de les nostres fronteres. I potser també perquè hi ha més noves apostes amb el suport enfatitzat per la feminitat i el compromís del cicle de nous clàssics Les Altres Nomadland, i mantenint una inquebrantable creença a l'avantguarda amb l'homenatge al Manresa de Toni Serra. En fi, que som una mica més enguany. Agraït per aquest nou viatge. Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Una abraçada a vosaltres, de veritat, eh? Mira, ho hem dit a la vegada, perquè de veritat que una abraçada a vosaltres, eh?
Un agraïment infinit. Això és estimar el cinema i és fer cinema possible. Però l'Alfons no hi serà, perquè l'Alfons ja està a Canes, ja les ha vist totes, i...
Bueno, potser hi ha alguna sorpresa, eh?
Bueno, de moment el tenim a Sant Sebastià, on es presenta el Crimes of the Future del David Cronenberg, que arribarà ben aviat a les pantalles, tot s'ha de dir. Alfons, abans de que ens expliquis la cosa, si et sembla bé... David Cronenberg també és d'aquells que, com alguns dels que ens han deixat aquesta setmana, comença a olorar que els anys pesen, però com que ell ha parlat molt del cos humà, de la biologia i també del més enllà, suposo que en el fons ja fa temps, molt de temps, que ho té ben assumit.
No havia sentit mai aquestes paraules. No em permeto ni pensar-les, aquestes paraules. Sobretot des que vaig fer 75 anys. De fet, sóc més vell que el Festival de Cinema de Canes. Espero que ho tingueu present. Seriosament, la mort i l'envelliment són a totes les pel·lícules, no només les meves. Per mi, el cos és la realitat, de veritat. La realitat es basa en la física i la fisiologia. I això vol dir que sempre ens estem enfrontant a l'envelliment i la mort. Tracto, des d'una perspectiva política gens òbvia, la qüestió de qui és l'amo del propi cos. Vaig escriure el guió fa 20 anys, però ja es veia venir que es parlaria d'un control, d'una possessió opressiva del cos de la gent. Històricament, sempre hi ha hagut algun govern al món que ha volgut controlar la seva població, i com dèiem, el cos equival a la realitat, i per tant, controlar el cos vol dir la llibertat d'expressió, el cervell, que és el teu cos també.
Tot té a veure amb conxes, eh? Com les dels Premis de Sant Sebastià. Aquestes cançons que estem posant són relacionades. David Cronenberg, al fons, suposo que aquest ve, no? Ve a rebre el Premi d'Honor, oi?
De moment està confirmat, evidentment. Hi ha bufetades per aconseguir entrevistes, ha donat poca estona, evidentment, perquè és el que diuen, que ja està gran i que dona poc temps i tal, però sí, compensa una miqueta, perquè si heu sentit la promo del principi del programa, Glenn Close havia de ser la presidenta del jurat del festival i ha caigut a darrera hora i, per tant, es necessitava presència com la de David Cronenberg per compensar aquesta absència.
Lo de Glenn Close és que forma part de la vida dels festivals, eh? Sempre estàs pendent d'un fil de que alguna cosa caigui, però s'ha caigut a Glenn Close. Però tenim a Cronenberg que... Déu-n'hi-do,
eh? I molts altres. Mira, només us diré que m'han confirmat, no és broma, dos entrevistes, dos amb Juliette Binoche, perquè havia presentat dues pel·lícules, i vaja, si m'ho arriben a dir abans del festival, al·lucines, no?
Però dues entrevistes, i no les pots condensar en una, eh?
No, perquè són dues pel·lícules, no, Alfons?
Són dues pel·lícules diferents i igualment jo no ho demanaria. Quanta més estona amb Juliette Binoche, millor, no?
Bueno, Juliette Binoche fliparà perquè començarà a veure gent que ja ha vist, que ja respost i no sé què.
Però és un encant, o sigui que segur que es diverteix molt amb tots vosaltres, ja ho veuràs.
Bueno, Alfons, Rebordino està tractat bé o no?
Meravellosament bé, perquè mira...
És el director del festival, diguem-ho, perquè tothom ho sap, no?
Nosaltres parlem d'ell com si fos així, prenent cafè amb nosaltres. José Luis Rebordinos.
Que ja porta uns quants anys a Sant Sebastià i, evidentment, aquí el coneix tothom, no? És com deia Àngel Sala, doncs, a Sitges, no? Però a mi em van dir, vés al Maria Cristina que tindràs l'entrevista. I jo, val, però el Maria Cristina és com molt gran, no? I ningú em va saber dir on estaria. I he arribat i estava a la recepció plantat esperant-me a l'hora. Vull dir que meravellós.
Bueno, rebor és.
Sí, sí.
Doncs, al fons, tenim la mostra d'aquesta trobada entre tots dos, perquè, home, si comença Sant Sebastià amb tot el que ens portarà i del que arribarem a parlar i veure i el que tu degustaràs i alguna cosa que ens explicaràs ara, bé, està a saber una mica com és la ment pensant, com l'Esteve Soler, que parlava fa una estona del Clam, darrere d'un festival com el de Donosti.
¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que percibes este festival de... Uy, ahora está pasando esto en el mundo del cine?
El cine siempre es un reflejo de su época, ¿no? Hay un cine que busca la evasión y tal, que incluso ese cine suele ser un reflejo de su época, ¿no? Pero en un festival que, entre comillas, parece que buscamos cine más serio, y lo de serio lo digo entre comillas, sí hay una serie de tendencias que se repitan. Por ejemplo, todo el tema de la mujer está muy presente. La mujer, la maternidad... la conciliación, son cosas que hemos visto en muchas películas, seleccionadas y no seleccionadas. Hay películas sobre la guerra, sobre la violencia, hay muchas películas. Hay películas sobre el mundo rural. Fíjate, nosotros tenemos ahora Alcarrás, Alcarrás, la película de Sorogoyen, Suro. Es decir, hay como una especie de plantearte el mundo rural desde distintas ópticas. No es ninguna tontería. La gente está volviendo al mundo rural después de la pandemia. Es decir, que al final tiene que ver con momentos concretos. Y en concreto en el cine vasco, empezamos a ver muchas películas que analizan nuestro pasado más reciente, ¿no? Que analizan qué fue estos años de violencia de ETA, de terrorismo de ETA, de terrorismo del Estado. Aquí tuvimos un doble terrorismo. Y empieza a haber muchas películas de distintos puntos de vista. De hecho, si no me equivoco, en Cinemira hay tres largometrajes. Uno sobre Gesto por la Paz, que fue un grupo pacifista que se enfrentó a ETA y que sufrió mucho por ello. Y luego hay dos sobre las torturas. Uno sobre un caso concreto y otro sobre un informe que encargó el gobierno vasco. Y luego hay un pequeño cortometraje sobre Yoyes, que no es sobre la violencia en el País Vasco, sino sobre los diarios de Yoyes, que habla más de la soledad y de cómo se sintió ella, ¿no? Entonces, insisto, son temas que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo o en nuestra sociedad concreta.
Considerando la dimensión del personaje, no sé si habéis tenido tiempo de incorporar algún pequeño homenaje a Godard.
Bueno, en una de las galas va a haber un pequeñito homenaje. Lo que pasa es que nosotros, obviamente Godard es muy importante, decidimos ya hace unos años intentar homenajear solo a las personas que mueren relacionadas directamente con el festival. ¿Por qué? Porque en cuanto te abres, siempre, cuando tú hacías un homenaje, siempre había gente que se quejaba. Siempre había familias que decían, no está el mío. Claro, ¿por qué? Porque te olvidas, porque no llegas a él, porque igual no tenía tanta relación, pero la familia sí piensa que tenía que estar. Entonces, solemos no hacer homenajes a cineastas que mueren. Hemos hecho cosas muy concretas, pero en el caso de Godard va a haber un guiño probablemente en una de las galas. Pero una cosita pequeña, hombre, Godard, obviamente, al margen de gustos personales, es alguien que cambió la historia del cine, ¿no?
¿Mazazo lo de Glenn Close o qué?
Sí, pero sinceramente, y alguien dirá, va, ¿qué va a decir? Lo que más me preocupa es Glenn Close y su situación familiar. Lo demás, tendrá la oportunidad de volver el año que viene si puede y quiere. Hay muchas personas que vienen. Hombre, claro que es un mazazo. Teníamos una presidenta maravillosa en un 70 aniversario. Pero yo lo dije al equipo, mazazo, vamos a llorar 5 minutos y en el sexto otra cosa, ¿no? Hay muchas cosas que defender, creo que tenemos una edición preciosa. Esto era una guinda, no la tenemos, tenemos otras, ¿no? Y insisto, lo que más me preocupa ahora es que Glenn Close, que es una mujer a la que admiro y le tengo mucho cariño personal, pues bueno, por lo que está pasando no sea lo menos grave posible, lo menos duro posible.
Te voy a hacer una anécdota personal de La Finestra. Mucha gente nos decía este año se ha oído muy poco a Desiree, que es nuestra colaboradora. Y hemos dicho, mira, uno de los motivos es San Sebastián, buena incorporación que habéis hecho.
Claro, bueno, Desiree, pues bueno, es una persona maravillosa para empezar y luego es una crítica apasionada. Es decir, yo le suelo decir, yo le hago bromas, dice, tú es que eres una fan, no eres una crítica, ¿no? Por ejemplo, hablando de la película de Cronenberg, antes que la viera yo le dije, si te va a encantar, si no hace falta que la veas. Es decir, es de Cronenberg, te va a encantar. Bueno, yo lo quiero mucho y es una muy buena incorporación. Yo pienso que el equipo de San Sebastián a nivel profesional es muy alto en general, y lo digo de verdad, lo diré cuando me vaya más alto, pero vamos, realmente este festival tiene unos equipos en producción, en marketing, que son muy potentes, ¿verdad? Conozco los de otros festivales, no envidio nada, lo digo de verdad. Y luego creo que el comité de selección y dirección está muy bien y además es muy divertido, que son dos cosas que yo agradezco. A mí me gusta jugar y me gusta trabajar, pero me gusta pasármelo bien. Y yo con mis compañeros del comité de selección me lo paso muy bien. Sí, yo creo que si alguna vez nos grabaran, acabábamos todos nos teníamos que ir al polo norte, porque estamos todo el día diciendo tonterías y divirtiéndonos, que eso no evita el rigor, es decir. Pero sí, este año se incorporó también John Hernández, que es otro fichajazo, Juan Andrés, que también es un tipo estupendo y muy potente. Yo creo que tenemos un equipo muy potente. Es que en casas conocéis la gente que tenemos. Y sí, yo con Desiree me río mucho porque, insisto, le digo, tú eres una fan. Es decir, cuando ama algo con locura, vamos, no les vas a sacar de ahí nunca, ¿no? Nos pasa un poco a todos, pero bueno.
Mira, ya que tenéis una sección de perlas, te pido una joya para variar. Una que quizá dentro.
Pues además sois catalanes y voy a decir una que a mí me parece una joya absoluta y como no compite en ningún sitio lo puedo decir. La película de Isabel Coixet me parece maravillosa. Es decir, el techo amarillo me parece las mejores cosas que ha hecho Isabel Coixet. No sé si a ella le va a gustar este comentario por comparación con otros que van, pero a mí me fascinó. sobre todo porque me parece una película de no ficción muy compleja, hoy en día hablando de abusos sexuales, creo que es muy difícil, tiene un material maravilloso y estupendo, pero creo que es muy difícil hacer bien esa película, y creo que la hace, creo que le ha salido un peliculón. Y además te puedo decir que cuando la vimos el comité de selección, había mucho cine español sobre la mesa, muchísimo, que hemos tenido que dejar fuera algunas cosas que nos gustaban, y salimos todos y hubo unanimidad. Queremos la película dentro del festival. De hecho, creo que tardé 10 minutos en llamar a la distribuidora para decirle, mira, queremos que el sitio es una proyección fuera de concurso, pero queremos la película.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sigut el primer dia del Festival de Sant Sebastià. No ens pots explicar moltes coses, al fons, encara que, com qui diu, has aterrat, però ja ens has donat a José Luis Rebordinos, a Glenn Close, a Desiree Fez, i li has tret una perla, doncs, no una perla, una joia.
Una joia, sí.
Doncs, escolta'm, no sé, fes-nos una mica el collaret de les joies, així, pim-pam-pum, considerant que encara no has vist moltes coses, eh?
A veure, del que he vist i s'ha vist aquest primer dia i veurem els propers dies, la inaugural, Modelo 77, de l'Alberto Rodríguez. El Rebordino s'ha explicat que volia una pel·lícula més festiva per inaugurar, no?, que al públic li agradés. Jo crec que no és tan festiva. És
jo una tampoc
película...
crec que sigui festiva.
No, en el sentit de que Núria m'esperava potser més acció, més tensió. És una pel·li bastant política, bastant parlada, no? Bastant cap endins. No crec que sigui tan entretinguda com jo pensava, però tot i així una pel·lícula interessant. S'ha vist en Los Márgenes, aquest debut del Juan Diego Botto amb Penélope Cruz, que ja es va veure a Venècia, una pel·lícula ben intencionada sobre desnonaments, però una mica justet encara.
La trobo viejuna.
Sí, és viejuna.
Ha d'acabar de polir. Jo m'ho he passat molt bé amb Sintiéndolo Mucho, un documental que no sé si s'estrenarà o anirà potser a Movistar, és del Fernando León de Aranoa, que ha fet un Boyhood amb Joaquín Sabina. S'ha passat 11 anys gravant-lo, perseguint-lo per les gires i ha rescatat els millors moments, i podeu imaginar que dona per moltíssim, per descobrir també un Joaquín Sabina que jo no coneixia i que et sorprèn, no? Després de tantíssims anys fent concerts, com encara vomita abans dels concerts dels nervis que
home, el que ens passa a nosaltres abans de fer la finestra indiscreta cada nit, o sigui, això no ho sap la gent que ens escolta. La Sílvia vomita per totes les cantonades i l'Uri deixa la taula de comandament, escolta, esquitxada per tot arreu. Segueix, Alfons, i perdoneu la broma,
Sí, no, ràpidament, Girasoles Silvestres del
Jaime Rosales.
Jaime Rosales, perdona, va dir Jaime Camino, imagina't.
Sí.
Jaime Rosales, una pel·lícula amb tres històries diferents, alguna està millor que una altra, però és una pel·lícula molt seva i, per tant, personal i val molt la pena. Un any o una noche, la de l'Isaac i la cuesta dels fets del Bataclan, que no és tant sobre els fets del Bataclan, en realitat, que van succeir, sinó una sèrie d'històries també paral·leles i la pel·lícula va endavant, enrere, és una mica confusa, però també és interessant. I, escolta, una fumada total al Paco León, una pel·lícula que es diu Rainbow, que és una lliure adaptació d'El Mago de Oz, amb Carmen Machi i Carmen Maura fent de les bruixes, només us dic això, i una pel·lícula que em recorda molt als inicis de Jean-Pierre Jeunet o aquell cine tan malaltís d'Austràlia de finals dels 70, principis dels 80, per entendre'ns. A mi no m'ha agradat gens, però he de valorar que Netflix li hagi donat la possibilitat de fer el que ha volgut i que el Paco León no s'hagi passat tota la vida fent seqüeles de Carmina o Revienta, no?, per entendre'ns. I dues joies per acabar, meves en aquest cas. Una és Gotland, una pel·lícula nòrdica que crec que és la pel·lícula que hauria d'haver fet el Robert Eggers amb The Northman per fer una pel·lícula realment visceral sobre el que és aquelles terres, per entendre'ns. La dirigeix el Hilmur Palmason, que és membre del jurat, a més, i l'altra és Suro, precisament, pel·lícula catalana que l'ha dit el Rebordinos i que us asseguro que ell està enamorat d'aquesta pel·lícula. Jo també, és un debut, a més, i s'assuma a aquests thrillers rurals que estem veient ara, tan escabrosos però a la vegada tan sensibles i vaja, que a mi m'ha commogut, impactat moltíssim.
Doncs ho he fet molt bé, Alfons. Un resum, allò, sí. Pam, pim, pum. Quin cap que tens, nano.
Quin cap. Més ordenat, perquè per ordenar tot això...
Núria, ens anem a fer el descans de les notícies, sí. Però com que l'Alfons ens ha regalat aquest cap tan ben regalat, doncs com l'oient ens va demanar per una cabeza, aquell tango que surt a totes les pel·lícules, serà el que sonarà una miqueta fins que tornem d'aquí una estona.